business like show business like no business I know.
11:07 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, dimecres, i això que sona és molta comèdia. Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
És l'últim ja de la temporada, eh?
Escolta'm, m'acabes de dir i estic començant ja a sentir la nostàlgia d'aquest programa que està a punt d'acabar, que encara no s'ha acabat, ja veus tu.
Que està a punt d'acabar, que encara no s'ha acabat i que donarà molt més de sí.
Per això et dic que estic ja nostàlgic.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, avui m'agradaria començar i fer aquesta homilia meva de cada dimecres, recordant amb la persona que ens ha deixat fa pocs dies, que és un director, un gran director, a més un filòsof, a més un matemàtic, a més un instrumentista,
caram tu,
que és l'Oli Masel. L'Oli Masel va morir als 84 anys, el diumenge, i el volia recordar i tindré de més aquest de record de l'últim concert que vaig veure, que va ser dirigint a la Filarmònica de Múnich en el Palau de la Música, on perquè es vegi o perquè recordi la categoria del mestre amb 84 anys dirigint de memòria. I jo, la veritat és que això de dirigir de memòria o tocar de memòria un solista ja no m'acaba, saps? A vegades dubto, no? Però...
Què vols dir? Que creus que s'inventen?
Sí, no, el que crec és que la fidelitat a la partitura és molt important. Perquè en definitiva hi ha un autor.
Clar.
I si tu interpretes aquell autor, has de ser fidel amb aquell autor.
Però potser ets tan crac que tu saps la memòria de debò.
Aquí està el tema. 84 anys, un home dirigint una orquestra de quasi 100 instrumentistes, fent un Sibelius extraordinari, i dirigint de memòria. I al final el resultat va ser que, a part del públic, que naturalment el va aplaudir moltíssim, els músics de l'orquestra es van aixecar i van aplaudir. I això és una imatge que jo em quedarà per sempre i la volia recordar avui quan comencem aquest programa. Perquè sí, com diu la cançó de la sintonia, el negoci de l'espectacle, però a veure, sí, és un negoci, però a més això és moltes altres coses. Jo parlava de la mort de l'Oli Masel i a la vegada volia parlar d'una mort metafòrica que es produeix a vegades i que em sap greu dir, el dissabte vaig tenir ocasió de veure l'assaig general d'una obra que és Bartolomé Encadenado,
sí,
del José Sanchís Sinisterra, aquí a Sant Cugat, perquè hem fet estatge aquí i hem pogut preparar que el dia 19 s'estrena el Grec. I vaig sortir tan decebut,
sí,
tant...
Ostres.
Que em sap greu dir-ho, perquè Sanchís Sinisterra és una figura cabdal de la literatura dramàtica d'Espanya, en castellà sempre, clar que és valencià, però és que aquesta obra vaig veure com una espècie de mort metafòrica que em sap molt greu. Què hi farem?
Recordo més, Eduard, deixa'm per preguntar-te una cosa. Recordo que un dia m'explicaves que en un article que escrivies al diari feies la crítica d'un espectacle i deies que a tu no et va agradar, però finalment tu admeties que al públic sí que li va agradar. En aquest cas, com va reaccionar el públic?
Era un assaig general, no estava dintre la programació, hi havia una platea gairebé plena, vol dir hi havia unes 400 i pico de persones. Evidentment, de l'escenografia no era la que hi haurà en el Grec, perquè és, el personatge d'en Lluís Soler està en una alçada, és mica basat en el personatge d'aquell farmacèutic grec que es va suïcidar davant del Parlament Atenes, sí, que les paraules que diu i tal, però jo la veritat és que la reacció va ser bastant bona quan el públic hi havia. El col·loqui posterior una mica més fluix, això és normal, això és habitual, eh? No, en aquest cas, però jo insisteixo en aquesta sensació de que el Sanchís, que té la meva edat exactament, deixem 2 mesos de diferència, doncs en fi, havia fet un, com un pas enrere.
Llàstima,
I em sap greu dir-ho perquè precisament és una persona que va considero, ja dic, bàsica en la dramaturgia del país. Què hi farem? Mm-hmm.
hores de tema em poses, eh?
Home, Jeff Beck té una interpretació de A Day in the Life,
sí,
dels grans Lennon i McCartney. Fins a dir, parlàvem de l'assaig de Bartolomé Encadenado, que és un espectacle que es farà al Grec, i avui tenim la sort de que ens visitin dues persones que també estan dintre de la programació del Grec, tot i que no estaran en el propi Grec, sinó que estan en un teatre que, no cal dir-ho, té una gran tradició, sí, i que a més en Sanchi Sinisterra té molt i molt a veure en el teatre, que és el teatre de la Sala Beckett. Tenim aquí nosaltres a Míriam Alemany.
Hola, molt bon dia.
Però catalana.
Sí.
I tenim en Carles Martínez. Carles, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Agraït molt que estigueu aquí amb mi, amb nosaltres, en aquest programa, en aquesta casa, que sabeu que és una mica la vostra, perquè vosaltres, doncs, sou saucuetencs. De residència, i no tant de residència, si no tinc entès, no? Familiar per part de la Míriam.
Sí, i a part que des dels 4 anys ja hi soc.
Exactament.
Jo soc de Terrassa.
Exacte.
Però la meva rebesàvia era de Sant Colgat.
No ho sabia. A més, era de Sant Colgat.
Sant Colgat, encara es manté.
Jo encara me'n recordo quan passava i deia: passem per Vallvidriera.
Sí, sí, sí.
És veritat. Bé, doncs, quan tenim aquesta parella que els tenim aquí, resulta que, com a parella, ho són, i a la vegada, en aquest cas, amb una obra que estan fent la Beckett, com dèiem, i que estarà fins al dia
27
de juliol, doncs els podem veure amb una obra de Harold Pinter. De Harold Pinter, que és Vells Temps, que no cal dir que estem parlant d'un autor d'una transcendència absoluta a la història del teatre contemporani, i no diria només del contemporani, sinó del teatre en general, i que va ser en el seu moment, tant com a actor, com a guionista, com a director, i sobretot a l'última època de la seva vida com un gran activista en contra de determinades actituds o fets que es produeixen mundialment. Més de 50 obres, si no recordo malament, i després té una acció de guionista en Carles, que és un home de teatre íntegre, però a la vegada és un gran amant del cinema, doncs recordar aquells guions tan fantàstics del Missatger, per exemple, o per exemple del Criat, de Servant, en fi, un home extraordinari. A mi m'agradaria començar la conversa amb vosaltres dient, bueno, tu ets la Kate, a l'obra del Pinter, i tu ets en Dilley. Expliqueu-me els dos personatges, què són, qui són, Míriam.
Bueno, doncs, aparentment, utilitzem la fórmula que Pinter sempre acostuma a utilitzar, i és la figura de l'intrus davant d'una parella aparentment convencional que té la vida resolta i que, bueno, no sabem exactament ni de quina professió tenen. Ell pot ser cineasta, ella no ho sabem. Reben la trucada d'una antiga amiga d'ella,
que és la Sílvia Bell.
És la Sílvia Bell, i és la figura aquesta de l'intrus que tot ho mou, com canvien les seves vides a partir dels records de la memòria, no? Bàsicament l'obra parla de la memòria. L'argument en si és convencional i està explicat ràpidament. No? És una parella que rep la visita d'un tercer i com les seves vides queden absolutament alterades, perquè elles dues havien tingut una relació fa 20 anys i resulta que en Dilley, a més, ja la coneixia amb ella i la dona no ho sabia. Vull dir que és una història de triangle, però no un triangle convencional. Però això en Pinter és lo de menys. És una obra que parla sobretot del record i de la memòria, de com juguem, de quines passades ens fa, de les boirines del passat. No? Són gent dels 40 i pico que parlen de quan teníem 20 anys. Com manipulem aquesta memòria a la nostra vida, coses que ens pensem que han passat i que no han passat, i que només d'abocar-les resulta que passen en el moment.
O no han passat
com
volien que passessin.
Exacte.
I en Carles, que clar, tu estàs allà com un personatge en principi no dic indiferent, però que t'arriba alguna cosa que sembla que no sigui, però en canvi tu, com deia abans de mi, sí coneixies amb aquesta persona que arriba. Sí.
En principi la coneixes, però el Pinter juga amb una ambigüitat que no saps si coneixia l'original o la fotocòpia. No saps massa. Sempre ell, o sigui, en principi, esclar, el record, i jo m'imagino que això ens acostuma a passar a tots, no? Els primers anys de la vida, o els primers 20 anys, es mitifiquen molt. I això condiciona tota la teva vida. Llavors, el que hagués pogut ser, això crea una fantasmagoria allà al mig, molt interessant. El suposar allò que dius, clar, o sigui, resulta que abans vas conèixer l'altre, clar, l'altre hagués pogut ser la teva dona. A partir d'aquí, tot allò va pujant aquest suflé, i esclar, es creen moments de molta tensió, de molta violència, i tot presidit per ell amb un sentit de l'humor molt gros. Jo, la sensibilitat del Pinter, tornant un símil cinematogràfic, a mi em recorda molt el Hitchcock, perquè hi han com dos regnes del cavall, una de l'humor i l'altra de la inquietud, i això tens la sensació a l'hora de fer-lo, que i la Míriam i jo ja ens hem trobat amb uns quants Pinters, que té una cosa comuna, no?, que és el sentit de l'humor, bàsicament, i el que no es diu. Quan estàs assajant i de sobte et poses en un plan verista o excessivament realista, és un autor que l'assaig no l'aguanta. Aquell assaig no s'aguanta. Has de passar-hi com amb una certa lleugeresa, com si no passés res. No és de clar-oscurs, és lluminós. I dintre d'aquesta lluminositat hi ha una cosa paral·lela que està per sota, que no es diu, que ell t'ho indica molt bé com a partitura, perquè és com un músic contemporani, com un Webern. Va dient que allà hi ha un silenci, allà hi ha una pausa, i has de ser inicialment molt escrupolós amb ell, per després tu tenir el relax necessari com per omplir aquell horror al buit.
El que passa que, clar, estem parlant de silencis, quan nosaltres tots sabem que el silenci en el teatre és molt difícil. És a dir, en el cinema tu pots fer un silenci perquè la imatge és potent, pot ser molt potent, inclús molt més potent que les paraules, però en canvi en un escenari i en un públic que està esperant que els que estan a dalt o facin alguna cosa, o facin un gest, o facin un moviment, o facin el que sigui, o diguin alguna cosa, el no dir i pràcticament no moure's...
Els silencis són rèpliques absolutes, no? El que passa és que per primera vegada a la Beckett hi ha una disposició escènica sorpresa.
Sí, m'han dit, no hi ha estat, eh?
Sí, perquè el Sergi va demanar que, com ho fèiem a la Beckett, que no es pogués reconèixer la Beckett perquè s'havia vist de totes les maneres habides i per haver, no? I això el Max Lenzel ho ha aconseguit. A part de que hem duplicat el que és la platea i l'aforament. Imagina't, eh?
Jo el que sempre penso en Beckett, és, en Pinter, és que té una trajectòria d'obres que precisament podríem dir la memòria relliscosa, no? O sigui, la memòria que no acaba de centrar. Dius, va, això ens passa a tots, efectivament. Va passar això, llavors dius, no te'n recordes que aquell dia... I llavors dius, potser sí, no? Potser sí, que no era exactament això. I ell ho utilitza molt sovint, com dius... I en canvi té una gran eficàcia, però parlant del Sergi Belbel, ell com us ho ha introduït? Què us ha demanat exactament a l'hora de fer l'obra? Com us ho ha demanat?
Perquè és que molt... justament vam fer el col·loqui a la Beckett i després hi vam parlar molt d'això, i és que ell no ens ha demanat res a nosaltres ni nosaltres amb ell. Ha sigut un procés molt estrany, molt agradable. Nosaltres hem seguit la partitura del Pinter i hem intentat que el propi Pinter ens il·luminés. I el Sergi, en aquest sentit, ha estat com molt obert, també, a com d'entrada nosaltres encaràvem aquet personatge.
No li ha calgut dir... Escolta, Carles, aquí...
Ell ahir va dir que no!
Para't una mica aquí.
Ell ahir va dir que no. Ha estat com una cosa... De lliscar.
Ha estat molt savi el que ha fet ell. Ha estat molt savi perquè precisament el que és aplicable al Pinter, per experiència meva, jo també ho suggeriria amb altres textos més clàssics, per altra banda. No a condicionar el que això exactament vol dir. Els autors, com més rics són, més possibilitats hi ha d'interpretació més varietat hi ha.
Tu vas fer aquesta temporada un Pinter,
sí, l'encarregat
dels més clàssics, podríem dir, sí, dels més representats.
Sí, 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 i això, és això, la que vols, és molt important que tu et passi alguna cosa allà, que només saps tu en aquell moment. I aquesta comunió amb el públic és molt important. El públic, o sigui, el, a veure, sí, quan una pausa no està buida, de seguida el públic ho percebeix i tu també. Allò de comptar fins a 5 per parlar, això no funciona. Això és un dibuix que, com a intèrpret, l'has d'esborrar. Hi ha un moment que tu no podries estar 5 segons, podries estar el que tu demanis fins que tu robis amb el so la propera nota.
Però jo insisteixo, Carles, el públic, qualsevol que segui allà, inclús que vagi, que tingui un desconeixement de l'obra o de l'autor i tal, en definitiva es posa allà a l'espera de que li donen, no?
Però és que estem molt sorpresos amb el públic.
Acceptar això.
La sensació és una miqueta, la sensació, si ho aconseguim o no, jo m'agradaria pensar que sí, perquè la resposta que rebem cada dia del públic és molt efusiva, cosa inusual amb un Pinter o amb un Becken. No s'està trencant el mite de que és un teatre per intel·lectualitat només. La sensació que tenim una miqueta és la de intentar, a veure si m'explico, encantar una serp. Tu has d'anar tocant, però a la que apretis molt et picarà, i a la que desconnectis i et guanyi la por també et picarà. Llavors és mantenir aquest suspens tota l'estona, des de que comença fins que acaba, és intentar que el públic, perquè el públic està àvid de saber, i a més amb una obra com aquesta, que és especialment críptica, està àvid de saber, a veure si ara es tanca aquest segle, sí, i el cercle no es tanca.
El Hitchcock tanca les històries.
Tanca perquè té un Hollywood a darrere que li imposa un...
El Pinter no, però en canvi veus que cada nit cadascú la tanca.
Havíeu treballat junts amb la Sílvia Bel? És que jo intentava recordar-ho
sí,
abans.
Sí, no d'una manera potser tan intensa com ara, però sí, havíem a la plaça del Diamant
hi
ha un mes al camp del Turgenev, sí.
I ara us faré una pregunta que deixeu-me que la faci, ja sé que és tòpica, molt tòpica, molt tòpica, però això, vosaltres sou parella a la vida real.
Sí.
I sou parella a sobre l'escenari. Què passa aquí? Passa algú? No.
Aquí passa algú. Aquí passa algú.
Aquí passa algú.
Aquí algú passa, esclar. Això no és normal. Com... No, clar, això és una manera de viure, també. És clar.
Cada vegada estic un avantatge, i és que arribeu a casa i podeu continuar.
No, és que últimament estem parlant pinterianament a casa.
A moments semblem...
Perquè clar, ell ja ve de l'encarregat, que ja vaig començar a notar coses rares, però és que ara ja estem...
A moments semblem aquella parella de primera plana, no? Que dius, bueno, el viatge de novies quan? No ho sé, d'aquí 20 anys. No, d'aquí 20 anys no, però vull dir que és un tip, és una manera de viure.
Però a vosaltres us falta el director que vaig a buscar amb el Lemon i li digui que ha de continuar escrivint.
Exacte.
Molt bé.
Sí.
Bueno, estem escoltant una música del Thomas Moore, de la nit de Reis, que Shakespeare, que, bueno, que tu vas representar el Carles al Teatre Nacional, i entre els dos heu fet molt Shakespeare, o sigui, en aquest cas no cal entrar. Jo us volia preguntar una mica per això, vosaltres sou dos, un actiu i un actor, que treballeu força. En aquest moment esteu treballant. Inclús el Carles jo diria que té ubiqüitat, perquè jo el diumenge el veuré a la biblioteca.
És veritat.
Et veuré i tu estaràs a la beca, a veure com pot ser això.
Això seria un xollo, això. Jo ho vaig pensar, ho vaig dir, goita, tu ja hi ets. Et van veient i estàs en una altra cosa.
I a més diuen, fantàstic, diu, una actuació fantàstica, què vols més?
I tant.
Estàs en una pantalla... amb aquesta obra dels cels,
sí,
que dirigeix en Brogi, aquesta segona obra del Hawit Wasim,
Guamato.
I a més estàs, escolta'm, ja, què vols més? Doncs això ja és, això és el...
Ni jo mateix m'ho imaginava fent un doblet així al grec, no l'havia fet... No, i sóc al mateix temps a dos llocs. Sí, 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 i tant.
Què tal l'experiència aquesta amb el Grogi?
Molt bé, molt bé, molt bé, res, ho vam filmar amb un mateix... Res, va ser portar un... Em va donar el text, me'l vaig llegir, i després era fer... Li vaig fer una proposta i vam entendre molt bé, ho vam filmar aquell matí. I bueno...
Jo tinc interès en veure l'obra, sí. M'estan parlant, m'arriben inputs diferents, per una banda doncs molt interessant, per l'altra banda excessiva, per l'altra banda tinc ganes de veure-ho, perquè
a mi em va, a mi em va agradar força, em va agradar força, la vaig trobar molt intensa. És un autor que no deixa de ser americà, per bé i per mal, però també per bé. Per bé, perquè no, jo des del meu punt de vista hi ha un impudor molt maco també, es parla de les coses a vegades.
És una barreja, és un actor libanès que viu al Canadà, bueno, sí, sí. Canadà que pràcticament és, diguéssim, americà.
Sí, sí, sí.
En definitiva, exacte. Estem parlant d'una indústria similar a la que pot haver-hi, sí. Estats Units. I
és un teatre molt de l'emoció, i després també amb molts punts de referència ficats allà dintre, potser d'una manera caòtica, si vols, però molt interessant. A mi personalment és un tipus de... salvant distàncies, que no té... A veure, ara potser pixo fora de tinter, no? Però em recorda el panx aquell dels Àngels Amèrica del Kushner. Ah. Un tipus de teatre que dius, no, això que té el món anglosaxó, que per mi és meravellós, que és la priorització de l'emoció per davant de qualsevol cosa. I allò, just entertainment. Dius, me cago en dena, just entertainment, i m'acabes aquí de parlar, acabo de veure aquí Shakespeare i Moby Dick i mil coses més, i passat per com si no volguessin la cosa, no? per la via a vegades del thriller o de l'emoció, i aquesta sensació em va donar una miqueta.
És que a vegades la gent no sap que la segona indústria dels Estats Units és el que diuen d'entertainment.
Sí.
És la segona, eh? La primera és la militar.
Sí, la segona és aquesta.
És una altra manera d'invadir.
Sí. Sí.
Està claríssim.
Sí, sí.
Què tens en aquest moment, Míriam, en perspectiva? Si tens alguna cosa...
Bueno, ara potser l'estreno de la pel·lícula que vaig fer amb la Sílvia Munt, al Cafè de la Marina. Estem també, perquè ara segurament la doblarem en castellà i tot això.
Perquè es va acabar la filmació fa un mes i mig?
Sí, o... es va acabar fa uns dos mesos i pico, i em sembla que es farà ara, bueno, per la tardor, crec, no? Sembla ser que ha quedat molt bé, que es veu que és una pel·lícula amb ànima, no? I... moltes ganes també de veure aquest treball, i com sempre doncs buscant.
I a part també hi ha una cosa que és farem una vetllada sobre Mossèn Cinto.
Ai, tant.
Farem una cosa sobre Mossèn Cinto.
Sí,
sí, i amb un músic nosaltres ara ens posarem a preparar una miqueta.
Que ens hi hem de posar, però sí.
Un recital de poesia sobre Verdaguer.
Al novembre.
Sí, sí.
Però sobre...
aquí Sant Cugat.
Ho farem a Sant Cugat.
Sí.
Farem a Sant Cugat, sí, sí.
Però sobre l'obra total de Verdaguer, una selecció, o fareu sobre un...
Farem un recull de pàtria, una miqueta, del recull que ell va fer.
I quan teniu previst fer-ho, a Sant Cugat?
Em sembla que és el 18 de novembre.
El 18 de novembre.
Sí, sí, sí. Ara ens hi hem de posar perquè és un treball de creació, vull dir que hem de començar
de zero. Us haurem de cridar una altra vegada que vingueu aquí.
I tant, encantats.
Sí. Sí, sí.
Perquè, esclar, sí, sí. Escoltem, que tinguem de primer... Ara ja tenim la primícia, Sergio, de que faran això. I t'asseguro que si es proposen fer una cosa com aquesta, funcionarà.
Sortirà bé,
perquè, segur. A més a més, tenim un poeta que té una potència i una força, en molts casos desconeguda.
És que precisament la tria que vam fer, o sigui, quan ens van proposar volem que feu un recital de poesia, jo vaig dir no, que farem Mossèn Cinto. Jo dic Mossèn Cinto perquè a casa, tota la vida, el bard, el poeta del poble que jo recordo, era aquest. Era Mossèn Cinto. Jo havia sentit els avis a casa, que sabien llegir i escriure, normalet, però se sabien trossos del Canigó. I dius, això és un bard, això és com Robert Burns, és molt poderós i té el geni de la llengua catalana com pocs han tingut. I coses que avui dia poden semblar a aquest tímid que rinclones, en ells són grandioses.
Home, és que la veritat és que va...
És immens. És un Homer, és un Homer i un Hesíode del mateix temps.
Quin tipus de poesia és de tota l'època, de totes les èpoques, és igual.
Sí, sí. I és allò que dius, és un poeta que en un altre país seria un, això, un Robert Burns, un poeta d'una potència que ho és, però vull dir que jo crec que se l'ha de tornar a revisitar en la grandesa que té.
Esperem que sigui així alguna vegada.
Necesario, ya conozco ese teatro mintiendo.
La Lupe, cantada allò de puro teatro. és una cançó que, típica i tòpica, que a mi m'agrada molt. Parlant de teatre, a veure, la Míriam i la Txell Mañoses van començar una cosa que, que suposo que li sortia de l'ànima fer-ho, i que es diu Platea. Platea és una escola per ensenyar precisament teatre. Jo volia preguntar-la, i preguntar-te perquè tu també formes part, en aquest cas, com a consorte...
Com el duc d'Edimburg. Com el duc d'Edimburg, allà o, fent consort. Sí.
O com la Letícia.
O com la Letícia, exacte.
que no és poc. Que segur que talla el bacallà.
Home, ho diràs. Com està Platea? Com està funcionant i com està?
Doncs en un moment fantàstic. En aquests moments estan fent els casals d'estiu, juntament amb la Batu Escola, i són els primers casals artístics de Sant Cugat. Es va començar l'any passat, va tenir un èxit brutal amb molta gent que es va quedar sense plaça, s'ha tornat a repetir i s'ha tornat a produir. Jo no hi sóc aquest any, perquè no pot ser tot, perquè el Pinter demana també molta precisió i descans a la nit, i això, els casals són una d'això, però estan anant molt bé. Es fan quatre disciplines, que es fa plàstica, batucada, teatre i dansa, amb un leitmotiv, amb un fil conductor. L'any passat eren els sentits, i aquest any és una màquina, una espècie de màquina del temps, on cada setmana és una època, no? I està anant molt bé. I respecte al curs anual, doncs, bueno, gaudeix d'una salut mental i física en aquest moment l'estudi molt bona, perquè hem acabat tenint la clientela també que volíem tenir, que és una cosa que no s'aconsegueix només en un any, ara ja en portem quatre.
Quatre anys,
4 anys. Aquest serà el cinquè curs, al setembre.
I ho esteu fent en aquest moment a la Casa de Cultura,
sí,
aquí, a prop d'aquí de la ràdio?
Sí, sí, aquí mateix.
I amb aquesta, teniu espai suficient?
Sí, tenim una sala més ampla que la que teníem abans, i era necessària també treballar amb els adults, i és la gent que ha entès d'alguna manera, doncs, que una pràctica teatral continuada reporta uns beneficis molt grans, encara que no siguis actor ni vulguis ser-ho, no? sinó per la teva vida de cada dia. Gent que ve a jugar, a disfrutar, a respirar, a connectar-se amb la vida, amb la gent, carrega piles, i clar, la gent que ha entès això és la gent que funcionem molt bé.
És que abans comentàvem una mica indirectament el fet d'aquest, no? de segons quins països, on el teatre, la música, forma part de la formació personal, individual, al marge
de
si després...
Sí, després que en el futur serà un espectador, però serà un espectador actiu. Sí,
ja. No? Però tornant als països anglosaxons, avui dia es parla molt de coaching i tal, però coaching respecte a què? En els països anglosaxons, sobretot, Anglaterra, en el cas concret, des d'un sacerdot fins a un venedor, fins a un polític, fins a 1.000 persones que viuen de cara al públic, això és or. La retòrica, l'oratòria, el parlar, la voluntat de comunicació és imprescindible. Dius, pot ser, a vegades ho he atribuït allò de dir, mira, com que són d'una cultura més nòrdica i potser són menys expressius aparentment, això d'aquí va com els àngels, o sigui, canten molt bé en aquest sentit, parlen molt bé, expressen molt bé, I això és un, Platea pot ajudar molt a aquestes coses.
En aquest aspecte jo tinc una experiència de sentir enraonar la gent de les muntanyes d'Amèrica del Sur, del Perú o de sí. I amb una no oratòria, però una descripció, una expressió correctíssima, una col·locació dels adjectius on han de posar-se, etcètera, total, cosa difícilment trobable quan els companys com en Sergio surten aquí fora al carrer i demanen doncs, qualsevol tipus d'informació o qualsevol tipos d'opinió d'alguna persona.
I a més en l'època que estem vivint, l'època de revolució tecnològica que cada vegada es tendeix més a la síntesi, no? Amb els whatsapps i tal, cada vegada anem escurçant més l'expressió, sí. En aquest sentit, i és clar, precisament bé, aquí es tracta una miqueta
d'enriquir, i que això es faci des de petits,
d'enriquir tot això una miqueta, de que no es perdin, de que no perdem paraules.
Doncs estic content que Platea funcioni, estic content que estigueu fent aquesta obra de vells temps en la Beckett del Harold Pinter, i diríem que tenim temps fins al dia 27,
fins al 27
per anar-ho a veure.
Jo
m'hi haig d'escapar, no sé com ho faré, però segur que m'hi haig d'escapar. Míriam Alemany, Carles Martínez, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I espereu un moment que tancarem aquest programa i ho tancarem. Com te'l tancarem, Sergio?
Amb una mica de música, parlant del cap de setmana, vaja. Sí.
Parlem del cap de setmana.
Ens tens ben acostumats.
Som-hi.
Bé. Aquesta és l'última cançó que sonarà,
Aquesta és l'última cançó
en aquest
sonarà,
molt de comèdia d'aquesta temporada.
I és la gran Josephine Baker.
Quasi res.
I segur que li agradava molt a en Josep Maria de Sagarra.
I què té a veure això amb en Sagarra?
Té a veure perquè demà, dijous, a un espai nou, que és l'espai de l'Avinguda Gaudí, que no s'havia fet encara mai, es farà la tercera de les lectures de la fresca d'aquest any, amb aquest Passi-ho bé, senyor Sagarra, que és un recull d'articles d'en Sagarra, d'una cosa que és extraordinària, que és Cafè, Copa i Puro, que era una cosa que apareixia al diari i que, en fi, era excel·lent, una literatura, perquè diuen, clar, perquè diu periodista, no, en els diaris es fa literatura, i se'n fa, a vegades, de molt bona. Doncs això serà demà, com deia, en aquest espai, a les 10 de la nit, i el divendres en el claustre, dintre d'aquest programa de nits de música al claustre, hi haurà el Cum Cántico 1714, el setge de Barcelona, amb en Xavier Pagès baríton, el Santiago Figueres tiorba i guitarra barroca, la Clara Hernández viola de gamba i l'Enric Carquimbau, actor, que recitarà una sèrie de poemes de l'època, tot lligat amb tots aquests actes que s'estan fent al voltant del tricentenari, que hi ha de tot,
sí.
A vegades millor i a vegades no tan millor.
Com tota la vida, home.
Com tota la vida, exactament, però que a mi em sembla que en general és molt interessant i que demostra, primer, la potència d'aquest país.
Doncs no en dubtem d'aquesta potència del país, de la qualitat. Jo crec que l'hem vista i molt clarament durant tota la temporada aquí al Molta Comèdia, i ho seguirem veient al Molta Comèdia la temporada vinent. No sé si dir-ho o no dir-ho, però bé...
Tu digues el que vulguis, si ja ho saps.
No, anava a dir, dic, la temporada que ve hi ha novetats molt sucoses pel que fa al Molta Comèdia. Molt sucoses.
I espero que sí.
Sí, home, i tant.
I espero que funcionarà.
I tant, funcionarà i molt bé, però això serà a partir del setembre, a partir del 8 de setembre, que comença la nova temporada de Cugat.
El 8 de setembre?
Sí, aquell dia comencem.
O sigui, no em deixeu fer festa fins passat el dia 11?
Home, què vols? S'ha de comentar la prèvia i després de l'11 de setembre.
No sé si arribarem.
Comentarem la baixa aquesta que volen fer a Barcelona.
No sé si arribarem.
Eduard Gené, un plaer compartir amb tu aquestes estones d'estudi aquí a l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat. Que ha pareix un molt bon estiu i fins aviat.
Igualment, gràcies, Sergio.